Tafanegem pantalles, us portem històries, sèries i parlem què s'hi cou amb un expert com és el Carles Gala. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Carles, vas al concert de Rosalía, un dels tres?
Ui, sí, vaig anar-hi ahir. Vaig anar
al concert. Anar.
Sí, vaig estar ahir al Palau Sant Jordi a la nit i jo crec que encara tenim ressaca emocional d'aquest concert. Va ser una obra d'art des de l'inici fins al final, realment. Va ser molt bèstia. I la posada en escena, tot plegat, i les paraules i com canta Rosalía. Jo no sóc especialment fan, vull dir, no és que sigui... Però realment no et deixa indiferent, Ha sigut molt bèstia, molt bèstia.
I a més va cuidar certs aspectes, no? Els subtítols en català, es va dirigir el públic en català...
Sí,
cosa
sí,
que no havia fet
tot el concert,
Gael,
a més.
Sí,
i realment, ja us dic, va posar-se ràpidament el públic a la butxaca. Al principi pensàvem que potser parlava en català una estoneta, però no, va mantenir tot el concert al català, els subtítols a sobre de l'escenari durant tot el concert també van ser en català, i a més això, la posada en escena i tot plegat, doncs va ser molt, 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 molt intens tot plegat, i fins i tot doncs, amb aquesta menció, que ja, crec que ja heu comentat en algun moment, que en el moment que havia de cantar una cançó que s'anomena Sauvignon Blanc, va dir que ella li agradava el Sauvignon Blanc, però que avui que estava aquí, que preferia un vi del Penedès o del Priorat, i el públic també va saltar a aplaudir tot això.
Mira, tinc una anècdota al respecte, perquè quan va treure el disc i vam conèixer la cançó, el col·laborador de Vinyes i Vins del programa, el Víctor Cornejo, li va dedicar un dels capítols, un dels podcasts, que encara es pot recuperar, comentant la cançó, la vam escoltar, vam explicar una mica com havia sorgit, i li va proposar que descobrís vins blancs del Penedès, sauvignons blancs, i li va exposar tot de cellers de casa nostra, del Penedès, que treballen molt bé el Sauvignon Blanc, que no cal que sigui un de francès, que és el que ja havia sortit a les xarxes que bevia, i van fer una juguesca també proposant algun d'aquests celler, i un, de fet, ho van tomar, enviar-li una caixeta de Sauvignon Blanc del seu, amb Déu Penedès, a la Rosalía.
Doncs mira, va servir, com si més no, amb aquesta menció cap al Penedès. I aprofitant, si vols, el concert, parlant una mica de la polèmica també a nivell de mitjans de comunicació que ha sorgit, no? El fet de que en aquest concert doncs, no s'han acreditat ni mitjans gràfics ni tampoc redactors per anar a fer la cobertura de l'acte, ha generat una polèmica important, col·legi de periodistes i més entitats relacionades amb el món de la comunicació, ha generat un comunicat queixant-se d'aquesta, diguem-ne, decisió de que no poden entrar mitjans de comunicació fent la cobertura d'aquest concert i d'aquest i de molts altres, perquè últimament la productora i promotora Live Nation doncs, ja està limitant l'accés de periodistes i de reporters gràfics en aquests tipus d'esdeveniments, i això sembla que serà la tònica habitual del que passarà i del que vindrà a partir d'ara. El per què? Doncs ells diuen que ells després ja cedeixen i ja distribueixen imatges i també fotografies als mitjans de comunicació i que això és un esdeveniment privat i que ells per ells doncs, necessiten aquesta cobertura de mitjans de comunicació, polèmica, que realment doncs està oberta. I és veritat que al final... En algun moment s'havia dit, no?, de dir, ostres, és que imagineu-vos a un redactor que ha d'escriure sense estar en la notícia. Com bé sabeu, doncs això ja passa molt sovint. Hi ha agències de comunicació que envien, agències de notícies que envien notícies, o notes de premsa que reben també els periodistes i que no estan allà, però que d'aquella nota de premsa en generen un contingut. Doncs bé, hi ha el debat obert, No em posiciono ni a un lloc ni a l'altre, perquè al final... Tots dos estan en el dret de la seva posició i, per tant, doncs, jo crec que hi ha un debat obert en aquest sentit.
Els fotoperiodistes estan indignadíssims. Un d'ells, molt conegut, el Jordi Borràs, no para de piular a les xarxes des que es va conèixer el veto. També s'ha creat certa polèmica al Matí de Catalunya Ràdio amb l'Ostrell fent certes afirmacions que no han agradat gens. Sí, la cosa està que fa xup-xup.
Vull dir, al final, això és una tendència que no és només a nivell de concerts. Vull dir, hi ha, per exemple, mítings polítics
a
gran nivell.
Clar, política també passa.
Que ja passa, no? Que imatges cedides pel partit X, no? I només et passen les fotografies i la realització en directe del míting en el que t'estan passant doncs, els planos que ells volen que passi i que surtin a la tele. Per tant, és una tendència que està passant i que al final la gestió dels periodistes i de les reporters gràfics dintre d'un concert, un esdeveniment, doncs sí que és veritat que a vegades per ells els comporta algunes molèsties en aquest sentit.
Veurem com evoluciona.
Veurem, sí, sí. Està el debat obert en aquest sentit.
Comencem a casa, el 3CAT, perquè preparen un programa amb Dulceida que diuen que serà divertit, innovador i on hi han abocat força recursos, pel que sembla.
Sí, és una producció que ve d'Incis Films, que dirigeix el Guillem Querol, amb aires, diguem-ne, penedesenques, i és aquest programa que s'estrenarà el dia 20 d'abril a la plataforma 3CAT, i és aquest dating, això que està funcionant a moltíssimes cadenes i també a 4, des de fa anys i anys que veiem aquell programa del Carlos Sobera de cites a un restaurant. Doncs arriba, com dèiem, el dia 20 d'abril, la gran cita Dulceida, la Aida Domènech, que serà la responsable doncs, de conduir aquest programa, un format gran d'entreteniment, innovador, i que vol connectar de nou amb el públic jove i combinar aquesta realitat, emoció i tecnologia per respondre a una pregunta clau, que és que si la intel·ligència artificial pot predir l'amor de manera més acurada que l'espontaneïtat humana. Sentim-ho.
Ja hem començat a gravar.
La gran cita!
Són 8 capítols, em sembla, d'aquesta gran cita, amb trobades amb família, secrets inesperats, fins i tot una escapada de 48 hores i tot per veure si la persona que has triat, que la IA t'ha triat, vaja, acaba sent la teva parella ideal o no.
100 participants i veurem si poden arribar a fer 50 parelles compatibles en aquest format de la gran cita.
Abans d'entrar en les estrenes seriòfiles, volia comentar amb tu una dada. Telecinco va notar aquest dissabte una de les seves pitjors dades diàries històriques. És un vaixell que s'enfonsa sense remei, ja ho hem dit algun altre dia.
Sí, ja ho hem dit també fa 2 o 3 setmanes de que estan també moviments en la part, diguem-ne, de la cúpula de Mediaset. Ha canviat, ha saltat la presidenta, hi haurà canvis també en direcció, però és que, és el que dius, estem veient números, és que Telecinco tancava el mes durant molts anys com a líder i estem ara mateix en moments molt complicats, amb l'única brot verd que podríem dir ara mateix és aquesta setmana, diria que ahir mateix, no? Dilluns, es va estrenar La Isla de las Tentaciones, de desena temporada, i és l'únic programa que avui els hi fa audiència. Ahir van quedar en 9a posició, amb un 10% de share, per tant, no està malament, en algun moment van arribar al 14%, això va fer que també baixés l'audiència de Masterchef ahir, per tant, és l'únic programa que aguanta avui per avui l'audiència de Telecinco, que és La Isla de las Tentaciones, veurem fins quan també aguanta, però de moment amb l'estrena d'ahir doncs, van remuntar una miqueta. Això vol dir que remuntar una miqueta, en el tant final del dia, per exemple, del mes d'abril, estan amb un 9,2%, que estan en tercera posició, Televisió Espanyola la primera ha passat per davant i Antena 3 també manté com a líder aquest mes d'abril.
Ara sí, estrenes seriòfiles per aquests propers dies a les plataformes. Amb què comencem?
Doncs mira, una estrena que va arribar ahir, justament, que es diu The Audacity, a MC+. Aquesta és una cadena que podeu veure en diverses plataformes, ja sigui Amazon Prime Video, ja sigui també a través de Movistar Plus. I és una sèrie creada per Jonathan Glatzer, conegut pel seu treball a sèries com Succession i Better Call Saul, i protagonitzada per Billy Magnussen, i s'ambienta al cor de Silicon Valley i combina elements dramàtics i satírics per retratar una elit tecnològica, la influència de la qual transcendeix l'àmbit empresarial per assolir també dimensions socials i polítiques en un món de multimilionaris, desencantats, psiquiatres, gurús, tech bros i també biohackers, laboratoris d'IA i també adolescents desil·lusionats, que són optimitzats en escoles privades d'elit. Un audaç director executiu especialitzat en mineria de dades lluita per convertir el coneixement i la influència en benefici i poder.
Genius is not about figuring out the solution. It's about being unhinged enough to do something outrageous with it.
Fear impedes innovation.
I call that self-police brutality.
És The Audacity, que té 8 episodis i que teniu disponibles un per setmana cada dilluns. Teniu el primer ja. Anem a una altra d'aquestes plataformes poc conegudes, Sundance TV.
Sí, també es poden veure en aquestes plataformes més grans, diguem-ne. És una estrena d'una sèrie australiana, s'anomena El Último Refugio, que és una sèrie que barreja una mica el thriller i també la comèdia negra amb un escenari, diguem-ne, natural, com poden ser les muntanyes d'Austràlia. I des d'aquí, Stella Häkkinen és una executiva, la vida de la qual fa un gir radical després de testificar contra una poderosa xarxa criminal a Melbourne. I sota un programa de protecció de testimonis, Stella i els seus dos fills es veuen obligats a fugir i començar de nou a Mystery Bay, un poble remot a la costa de Tasmània que aviat revela el seu costat més hostil. I el que semblava un lloc segur ràpidament esdevé en un entorn marcat per tensions, secrets i violència, i en aquesta comunitat aïllada conviuen delinqüents, contrabandistes i personatges imprevisibles, cosa que obliga a Estela a reinventar-se per sobreviure i també per protegir a la seva família.
We're going away for a while. A surprise holiday.
The world put us here. And then... Són 8 episodis de L'Último Refugio, on hi ha un gran contrast entre aquests paisatges espectaculars de Tasmània i uns protagonistes molt i molt foscos. I el Carles Gala no és fan d'estrenes que no són rigoroses, però sí o sí, Carles, havíem de comentar aquesta 6ª temporada de Totes les criatures grandes i pequeñas, perquè hi ha moltíssima gent que l'ha gaudit, al 3CAT, per exemple.
Doncs sí, arriba la 6ª temporada a partir d'avui a Movistar Plus. Torna aquesta sèrie britànica que retrata la vida quotidiana d'un grup de veterinaris rurals a les valls de Yorkshire, que ha destacat pel seu to proper, el seu humor delicat i també una cuidada recreació d'època. I és la 6ª temporada, ambientada al 1945, on els personatges afronten el final de la guerra i una nova etapa marcada per canvis, decisions vitals i també nous començaments. I en aquest cas, Scaldell House torna a obrir les portes a una nova etapa marcada per l'esperança i les cicatrius invisibles que va deixar la guerra, i James i Helen afronten la vida amb dos fills, el Jimmy, que ja no és un nadó, i la Rosie, que és la seva germana petita, i les seves noves responsabilitats els faran aprendre que l'amor també es construeix al cansament, les decisions difícils i els petits gestos quotidians. El retorn de Tristan, després d'anys al front, reobre vells vincles i ferides que el temps no ha acabat de curar, mentre que Siegfried intenta sostenir la clínica i també el seu propi món interior en un equilibri cada cop més fràgil.
The world has changed. We need to change with it.
Goodness me.
I love you, James Arrier.
Una sèrie deliciosa que té molts i molts fans. Són 7 episodis d'aquesta 6ª temporada que teniu tots disponibles a Movistar Plus. Anem per una estrena rigorosa, ara sí.
Doncs sí, anem al dimecres. Apple TV Plus, el TV TV, estrena Margo, tiene problemas de dinero, i aquí és una sèrie on hi ha noms importants, com estem acostumats amb Apple TV, perquè Elle Fanning, que també participa com a productora de la sèrie, s'uneix a grans noms com ara Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer o Nick Offerman en aquest nou projecte d'Apple TV basat en el bestseller de Raffi Throop. I diuen que, sens dubte, serà un dels títols que marcarà la temporada de premis l'any que ve, i la protagonista és Margo, una jove que ha abandonat els estudis universitaris i aspira a ser escriptora, i sense feina i mare soltera que amb només 20 anys, Margo es veurà obligada a tirar endavant amb el seu nadó, una muntanya de factures i cada cop menys recursos per pagar-les.
Shouldn't you be listening to the nonsense coming out of people's mouths? We're on the precipice of greatness. How did I let this happen?
Cada dimecres s'estrenarà un capítol fins a completar un total de 8 el 20 de maig d'aquesta sèrie que combina drama i comèdia amb la Margot, Elle Fanning com a protagonista i aquests problemes per pagar les factures i tirar endavant amb un nadó. I a Netflix aquesta setmana acomiaden una sèrie que també ha fet molt bona audiència, un valor segur.
Sí, acaba aquesta ficció italiana que s'anomena La ley de Lidia Poet amb la tercera temporada, inspirada en la història real de la primera dona advocada d'Itàlia, i torna amb una nova temporada en la qual la protagonista continua desafiant les limitacions imposades a les dones en l'àmbit judicial, i en aquest cas anem fins a l'abril del 1887 entre Roma i Turí, on Enrico, que és el Parlament, la llei de Lidia arriba al comitè, però un cas explosiu commociona l'opinió pública i Grazia Fontana, la millor amiga de Lidia, és acusada d'assassinar el seu marit i el Tribunal Penal Forno porta el cas i davant seu Lidia, que és assassinat o legítima defensa. A partir d'aquí comença tot aquest judici en el que justament aquesta advocada doncs, tindrà un paper molt important. La ley de Lidia Poet, com dèiem, a partir de dimecres a Netflix.
Tu, Lidia Poet, hai imposto la tua presenza femminea nelle aule della giustizia. Per questo noi ti condanniamo. Fuoco!
Com dèiem, aquesta tercera temporada de Lidia Poet, de La ley de Lidia Poet, Netflix acomiada una de les seves sèries europees més reconegudes. Què més proposes?
Doncs mira, dijous, segona temporada de Bronca, on aquí podrem veure doncs, a Oscar Isaac, a Carey Mulligan, a Charles Melton i també a Kylie Spinney, que uneixen forces com els protagonistes d'aquesta nova temporada de Beef, Bronca, en espanyol, que va comptar amb la seva primera temporada amb Steven Yeun de protagonista, i en aquesta nova tanda de capítols tenim un repartiment increïble, secundat per la guanyadora de l'Oscar de Minari, en Joo-hun Jung, i també un dels protagonistes de Paràsits, que és en Song Yang-go.
Our members, do you know why they pay so much to come here? The golf, the courts, the exclusivity, the discretion.
És Bronca a partir d'aquest dijous a Netflix, segona temporada, i a Prime Video hi ha un comiat també aquest dijous.
Sí, última temporada de Punto Nemo, aquí Óscar Jaenada i Max Iglesias, també amb Álvaro Flores, Margarida Corceiro i Najwa Nimri, tornen per acomiadar-se de les poques sèries de ciència-ficció fetes a l'Estat, i en aquest cas, a més, amb un toc apocalíptic que no veiem des del Barco. I sota la direcció d'Àlex Rodrigo, aquesta nova temporada porta secrets, girs impossibles, seqüències d'acció, i també la crítica espera que millori els errors d'una primera temporada massa poc atrevida i molt desequilibrada pel que fa al seu ritme. Arriba, com dèiem, última temporada de Punt Nemo. Punto Nemo.
Pregúntale cómo se abre esta puerta.
Si entramos, palmamos todos.
¿Y si tiene razón?
Si hubiera algo ahí dentro, este zumbado nos pondría una alfombra roja para que entráramos. ¡Ayuda!
¡Ah! Això és Punto Nemo i divendres tenim una altra estrena espanyola.
Sí, a Netflix, cinquena temporada de Machos Alfa. Si hi ha una sèrie espanyola que funciona bé de Netflix, és sens dubte aquesta, Machos Alfa, protagonitzada per Raúl Tejón, Fele Martínez, Fernando Gil i Gorka Ochoa. S'ha convertit en un valor segur per la plataforma i, de fet, aquesta cinquena temporada arriba només 4 mesos després d'haver-se estrenat la quarta, i la sisena temporada també ja està confirmada. Per tant, a partir d'aquest mateix divendres veurem a Santi, que es radicalitza a la seva solteria, a Pedro, que es veu embarcat en una nova relació sentimental, al Luis, que pateix la tortura d'un procés de divorci, i al Raúl, que es perd en una espiral de construcció.
Bienvenidos a nuestra comuna machirula libre de mujeres.
Tú no estabas deconstruido.
Construido y desengañado. Es compatible.
Imagino que conoces a María Armada.
Deseando conocerte, brother.
Va a ser tu alter ego en acosado.
Diuen que serà la temporada més emotiva de les que hem vist fins ara, i tant aquesta com la nova, que ja han confirmat, tenen 6 episodis. És Machos Alfa. Et sembla bé acabar amb Machos Alfa?
Doncs vinga, va, acabem amb aquesta.
Gràcies, Carles.
Que vagi
Bona
molt bé,
setmana.
Adéu-siau. Adéu. Igualment.